Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Aquesta hora, les 3 i 6 minuts de la tarda, Ernesto Valverde continua sent l'entrenador del Barça. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. A aquesta hora, quan comencem els titulars, Ernesto Valverde encara també segueix sent tècnic del Barça. Quan els acabem, ja ho explicarem.
Estem pendents, en qualsevol cas, del seu futur.
Sí, l'entrenador ha fet vida normal avui. A un quart de nou del matí ha arribat a la ciutat esportiva. A les 11 ha entrenat amb l'equip i després s'ha vist amb el president Josep Maria Bartomeu. Segons hem pogut saber de fons del bastidor del Barça, total normalitat a la jornada de l'equip.
I també estem molt pendents ara mateix de la reunió de la Junta Directiva.
Que ja està en marxa a les instal·lacions del Camp Nou, una reunió ordinària on el tema cabdal, sens dubte, és el futur d'Ernesto Valverde, és a dir, el futur de la banqueta del Barça. Les dues opcions, la continuïtat o que sigui destituït, són viables. Atenció, si no continua Valverde, el Barça busca un tècnic top. Sonen Mauricio Pochettino i Massimiliano Allegri.
El Barça, que no té previst fitxar un recanvi per Suárez,
que estarà 4 mesos de baixa i pràcticament diu adéu a la temporada després de ser operat ahir del menisc extern del genoll dret. En breu ha de ser oficial la cessió de Todibo al Schalke alemany.
A l'Espanyol, exaurides les entrades per Villarreal.
Sí, les més de 2.000, 1.400 que pagaven els jugadors i la resta que s'han comprat per altres vies. Ahir, primer triomf de Belardo com a tècnic perico, va ser a la Copa, i avui Piatti i Víctor Sánchez ja han tornat amb el grup.
Sortejada la Copa del Rei a bàsquet.
Que juga a Màlaga el Martín Carpena entre el 13 i el 16 de febrer. No hi haurà, i aquesta és la gran notícia, clàssica a la final. El Barça, que debuta amb el València, i el Real Madrid, que ho fa davant el Retabet Bilbao Bàsquet, es trobarien a una hipotètica semifinal. La resta d'aparellaments de quarts, Iberostar, Tenerife, Morabanc, Andorra i Unicaja Màlaga, l'anfitrió, Casa de Montsaragossa.
Primer podi de Fernando Alonso al Dakar.
Només superat pel francès Mathieu Serradori a la vuitena etapa. En cotxes, Carlos Sainz segueix com a líder, però ha marcat la pitjor posició d'aquesta edició. Ha estat 15è. No hi ha hagut etapa de motos, tampoc de quads, per la mort ahir del portuguès Paulo González.
I avui a Espanya, Països Baixos, a l'Europeu d'handbol.
És el tercer partit per Espanya, que de moment els ha guanyat tots. Primer Letònia i després Alemanya. Una derrota de més de 9 gols elimina la selecció, però sobre el paper Espanya ha de viatjar bien, en ple de victòries a la primera fase. Aquest Espanya Països Baixos, a 2 de 9, 20:30.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb molta gent. Tenim preparat un programa especial per valorar tot el que està passant a Can Barça. Parlarem amb el Toni Freixa, amb l'Emilio Pérez de Rozas, amb el Pichi Alonso, amb el Josep Maria Minguella, amb el David Bernabéu. Ho farem de seguida a Esports Cope. Quines són avui, Albert, les enquestes?
Comencem per l'enquesta Barça. Seguim sortejant, proposant el sorteig d'una entrada doble pel Barça a Granada. És el proper partit del conjunt blaugrana a l'estadi. I avui, ja et dic que d'inici, a mi em sorprèn el resultat a aquesta hora. Pregunta, us sembla bé que el Barça vulgui fer fora Ernesto Valverde? Sí o no? Guanya el sí amb el 60% dels vots, el no pel 40% dels que han opinat. De seguida us dic com heu, ja ho sabeu, no? Però jo us recordo que no desgasta el concepte, com heu d'optar les diverses entrades, els diversos sortejos que fem en aquest foro d'Esports Cope. Això en clau Barça per tothom, però especialment enfocada, dirigida pels socis aficionats seguidors del conjunt blaugrana. Capítol espanyol, enquesta espanyol. Quin rival preferiu als setzens de final de la Copa del Rei? Barça, Real Madrid o una tercera opció, un rival assequible? Sorteig demà a la una. Quin rival preferiu per l'Espanyol a la Copa? Eliminatòria de setzens. Guanya, clar, un rival assequible, 67% dels vots, 27%, clar, també està a prop el derbi, i l'empat. El Barça, i el 6% vol el Real Madrid. Aquí sortegem entrada doble per l'Espanyol Athletic Club. Heu de seguir el programa, ser seguidors del programa a Twitter, @esportscope. Heu de retuitejar alguna de les enquestes, per exemple, en la que participeu, i heu de participar. És fàcil. Opinar té premi. Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Estem en marxa amb el Marc Pairès, el control de so, la Sílvia Ortiz, a la producció, us parla Joan Vallori i la pilota. Són les 3 i 10 minuts de la tarda, ja roda Esports Cope. Con el bar, la las jugadas se ven claras, Berti o falso, como con Berti, porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra en Berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La pel·lícula dels fets des de divendres fins a aquesta hora a Can Barça, des que va transcendir el viatge d'Òscar Grau i a Vidal a Qatar, a Doha, per parlar amb Xavi, ha estat tot un seguit de despropòsits que, a més, ha anat increscendo. Encara no coneixem el desenllaç, però ens preparem per qualsevol cosa. El tret pot sortir per qualsevol costat. Per mi, el gran perdedor d'aquest episodi, a banda de la imatge del Barça, evidentment, ja és el president Bartomeu. Perquè ja té un altre no d'un altre mite del Barça per la col·lecció, perquè Valverde no es mereix el tracte que està rebent i, sobretot, per la sensació de desorientació que projecta. Ara mateix no sabem si Valverde seurà a la banqueta del Barça diumenge i jo tampoc m'atreviria a assegurar que Bartomeu pugui esgotar el seu mandat.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem amb aquesta jornada tan intensa informativament parlant, perquè tenim sobre la taula ni més ni menys aquesta hora que la continuïtat o no d'Ernesto Valverde a la banqueta del Barça. Primer posarem sobre la taula tota la informació que tenim i després anirem recollint i comentant diverses opinions sobre el que ha passat a Can Barça les últimes hores i sobretot el que està passant i encara pot passar, perquè han de passar encara moltes coses. Saludo primer al nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Tu portes moltíssims anys seguint l'actualitat del Barça, però estarem d'acord que el capítol que estem vivint és un dels més desconcertants que s'han produït els últims anys,
sí,
no?
Sí, sí, jo estava recordant una cosa que va recordar l'altre dia Josep Maria Minguella, que era la destitució, per exemple, de cadires volant, de Gaspar i Johan Cruyff, no? Sí. Jo recordo que aquella setmana, i ara que m'ho preguntes, doncs em ve a la ment tota aquella setmana, em sembla que era el dilluns, Paco Aguilar a Mundo Deportivo publicava que el Barça estava negociant amb Robson. Mm. I nosaltres vam parlar amb Usoms, per exemple, i amb la directiva, i deia, no, els periodistes doncs, sempre publiquen pel·lícules i novel·les, no és veritat i tal, no? Un divendres es reuneixen, em sembla que era l'hotel Miguel Ángel, Robson, Mourinho, Núñez, el fill de Núñez, Josep Lluís Núñez, Júnior, i, en definitiva, tothom sap que estan negociant amb Robson. I feia molt poc que la junta directiva del Barça havia, per unanimitat, decidit que continués Johan Cruyff al capdavant com a entrenador del Barça, no? Llavors, clar, no en tenia res, absolutament res, el Cruyff. I aquell divendres vam estar a casa del Cruyff, allà a Pedralbes, i vam parlar d'aquesta situació. No pot ser. Com diuen que no estan negociant? Si és que estan negociant. I estava el Mourinho, estava Robson, estaven tots allà negociant amb el... I l'endemà, que era el dissabte, el Joan Gaspar, com a vicepresident del Barça, va anar al vestidor i va cessar el Johan Cruyff. Cadires volant, no sé què, no sé quants, insults, allà va passar absolutament de tot. I després doncs, va comparèixer la roda de premsa Gaspar per explicar com havia anat la situació, que l'equip momentàniament l'agafava Carles Reixac i va ser un plebiscit al partit Barça-Celta en contra de Núñez i de la junta directiva, com ara, a lo millor podria ser o no, del tema d'aquesta situació que parlaves de Bartomeu. és el més kafkià que vam viure, sí, sí.
Sí, sí. Una situació semblant per la que va passar aleshores aquest capítol que tu comentes, Johan Cruyff, pot estar vivint ara mateix Ernesto Valverde. Aquesta situació actual no sabem com acabarà perquè els escenaris estan oberts, però sí que vens explicant durant el matí una mica quines són les intencions del Barça ara mateix.
Una mica el timing era natural. Si fins aquest diumenge no havíem parlat amb ell, doncs naturalment ja avui tenia que anar a treballar Ernesto Valverde, o treballava o no treballava, i s'ha presentat allà i ha treballat. I clar, el que volia la junta directiva del Barça, Bartomeu i tal, i la secretaria tècnica, és parlar amb Valverde. No sabien si parlarien abans de l'entrenament o després de l'entrenament, però volien parlar amb ell, clar, per parlar cara a cara de com estava aquesta situació, que Valverde s'estava assabentant mitjançant els mitjans de comunicació, i parlar, i estàs fort, no estàs fort, quina reacció hi ha, mira, et volem fer fora, no, però hi ha directius que no, i clar, copsar una mica la reacció de Valverde, perquè potser el que volien, entre cometes, és que Valverde digués, mira, sabes què, a tomar por saco, adiós, però això no ho farà mai Valverde. Ho vam mantenir quan estava també a punt d'aquesta situació després del partit de Liverpool i de la final de la Copa del Rei, perquè ell és una persona molt, molt tranquil·la, molt professional i tal, i a més li resultaria molt car a ell. Si ell diu, me voy, doncs me voy, resultaria molt car.
És una renúncia a una quantitat de diners molt important.
Clar. No només una renúncia, sinó que resultaria molt car, no? Segons em deien des de gent que coneix el Valverde. De manera que ell aguantarà, i haurà aguantat aquesta reunió que hem comentat al butlletí de les 11 del matí, que era doncs parlar amb ell, dir-li com està la situació, buscar una reacció, buscar una solució, i aquesta situació i aquest marrón, entre cometes, doncs, traslladar a Bartomeu a la junta directiva. Què fem? Mira, la reacció ha estat aquesta, la reacció ha estat de prudència, l'hem vist molt fort, els jugadors estan amb ell, és el líder de la Lliga, està aquí a la cantonada als vuitens de final de la Champions, de manera, què fem, no? I a partir d'aquí, doncs, si continua, doncs bé, i si no continua, doncs la previsió que tenen des de la secretaria tècnica és contractar, en deien, un entrenador top. Un entrenador top, i encara parlaven de Pochettino, encara que tothom recorda que Pochettino va renegar de treballar al Barça sempre que li preguntaven pel Barça.
Va arribar a dir que abans me n'aniria a una granja
sí, a l'Argentina. I a més, però a mi em deien sí, però bueno, també Mourinho va dir que no entrenaria mai al Tottenham i ara està entrenant al Tottenham, de manera que el món del futbol es pot esperar absolutament de tot. I també un home que hem avançat al butlletí de les 11 del matí, que no havia sortit i que era una opció, em deien des del Barça, que era l'opció de Massimiliano Allegri. Doncs bé, amb totes aquestes històries, aquests estadis, aquests espais de treball, ara mateix estarà reunida la junta directiva.
Això ens ho confirmarà l'Helena Condis, que està allà, està a l'estadi del Camp Nou, on ha d'haver començat ja aquesta reunió que era ordinària, o que és ordinària, de la junta directiva, que ja estava prevista. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Això està en marxa, no?
Està en marxa. Estic aquí a l'esplanada del Camp Nou, just davant de la llotja presidencial, on des de fa uns 40 minuts Bartomeu es troba reunit amb els seus directius aquí a l'estadi, en una junta directiva que, com tu deies, és ordinària. Estava prevista des de fa 15 dies, però evidentment era pràcticament obligatòria en el dia d'avui per parlar del futur d'Ernesto Valverde. En aquesta reunió es decidirà què passa amb l'entrenador, s'ha d'abordar el futur de la banqueta del primer equip. Bartomeu em diu està rebent moltes pressions d'un sector de la seva directiva que ja des de Roma, no ve d'ara, volien fulminar a Ernesto Valverde, però el president no acaba d'estar convençut de res. En els últims dies ha rebut molts inputs per part d'homes de confiança que té a la directiva. No s'ha d'oblidar tampoc que ell és president i vicepresident esportiu, però hi ha molts directius que han intentat fer-li veure que el millor era un recanvi. Hi ha un dels directius que està pràcticament obsessionat amb Ronald Koeman, tot i que ahir Catalunya Ràdio ja va dir que també els hi ha donat carbasses. I ara el que faran és tornar-la a parlar amb junta. Hi ha molts noms, ara te'ls explicava l'Oliveros, el que volia la secretaria tècnica, com ell mateix explicava, noms de pes. També s'ha parlat de García Pimienta, un dels tècnics de la casa, el tècnic del filial que podria tenir la porta oberta, però jo el que percebo és molta desorientació en les últimes hores i molts dubtes en el cap de Bartomeu. Això és el que em traslladen gent molt propera al president del Barça. Bartomeu ha entrat als últims, ho ha fet cap a 2:45 de la tarda per l'explanada del Camp Nou en el seu cotxe particular, somreia, ens ha saludat. Tot seguit ho han fet el director general Òscar Grau i el directiu responsable del primer equip Javier Bordas. Tots tres, Bartomeu, Bordas i Grau, venien de la ciutat esportiva on han estat aquest matí. A més, ahir a la nit també es van veure, també van parlar de la situació a la banqueta del Barça. També en aquesta junta hi ha altres directius de PES, com el vicepresident Jordi Cardoner, com Xavier Vilajoana, el responsable del futbol formatiu, Maria Teixidor, Vallvé, Didac Lip, però no hi són ni a Vidal ni tampoc Ramon Planes. Els representants de l'àrea esportiva que es troben aquí reunits són Grau i Bordas, que, com et deia, venen de la ciutat esportiva i porten doncs uns 45 minuts a la llotja del Camp Nou amb Bartomeu al capdavant de la reunió. No hi ha timing per aquesta junta, no sabem quan es pot allargar. Des del club tampoc ens diuen a hores d'ara, tampoc ens poden dir ara mateix si hi haurà compareixença posterior, si hi haurà roda de premsa, perquè ara mateix la sensació és que encara no se sap ben bé què passarà, perquè fa la sensació que Bartomeu encara no ha pres una decisió ferma i que està a l'espera també d'abordar la decisió, abordar el futur d'Ernesto Valverde i de la banqueta del Barça en aquesta junta que s'està celebrant ara mateix aquí al Camp Nou.
Quin misteri, tu, quin suspens. Escolta, un input, un ítem que a mi em sembla important, Helena, que també has pogut saber que l'entrenament d'aquest matí Valverde ha tingut amb els seus jugadors un comportament absolutament normal. Ha estat un entrenament normal, no hi ha hagut cap missatge per part de l'entrenador de igual mañana estoy o mañana no estoy o me despido o no me despido, res.
Res, jo he preguntat i m'han dit que tot ha estat normal, que no hi ha hagut cap missatge de comiat, no se m'ha donat massa detalls, però és que després és veritat que avui el club ha tingut molta pressa en difondre imatges quan just portaven mitja hora d'entrenament d'Ernesto Valverde parlant amb els seus jugadors, tots enrotllant després de tenir tres dies de festa, tres dies que els va concedir el tècnic. També fins i tot hi ha una instantània de Valverde parlant amb Artur Melo, que avui tornava a treballar amb el grup després de un mes de baixa i una mica més al migcampista brasiler. Per tant, des del Barça, des del club, ja li han donat normalitat a aquest entrenament de Valverde, tot i l'espectacle al que hem assistit en aquests últims dies. I el propi entrenador també li ha donat normalitat a la sessió que ha dirigit aquest matí amb els seus jugadors. No hi ha hagut cap comportament estrany i de fet, la reunió que ha mantingut amb Bartomeu s'ha produït just després de l'entrenament. Per tant, és totalment comprensible que hagi transcorregut tot amb un clima de naturalitat.
Molt bé. Helena, no cal dir que si d'aquí a les 4 hi ha qualsevol novetat, qualsevol detall, qualsevol incidència que vulguis aportar a l'antena, micròfons oberts. Fins ara.
Aquí estic fent guàrdia amb alguns companys més i us explico també una imatge que s'ha produït, que era bastant cridanera, perquè com que estàvem just a l'accés 14 de l'estadi per on entren els cotxes al pàrquing, clar, hi havia molts turistes que estaven visitant la botiga, el Camp Nou, i es pensaven que o venia Leo Messi o que venia algun crac o alguna estrella mundial, i s'han aplegat tots a fer-nos companyia una bona estona. El que no sabien és que al final veurien entrar a Bartomeu en el seu cotxe particular, a Bordas i a Grau. Per tant, quan han vist això i els hem dit que això era tot, s'han anat cadascú doncs, a dinar o a la botiga, seguim la seva vida, perquè doncs, era poc interessant, almenys per ells.
Per nosaltres ho és molt.
Per nosaltres moltíssim.
Estem en contacte, Helena. Fins ara. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tu has estat durant tot el matí fent guàrdia des de primeríssima hora a la ciutat esportiva. Com ha estat la pel·lícula allà del matí?
Doncs el dia començava molt aviat. Ernesto Valverde arribava a la ciutat esportiva Joan Gamper quasi tres quarts d'hores abans de l'inici, tres hores abans de l'inici de l'entrenament. Ho feia un quart de nou del matí, conduint el seu vehicle, amb ulleres de sol. També estava el seu cos tècnic, amb Joan Espiazú al capdavant. Els jugadors anaven arribant, el més puntual Sergi Roberto i els últims, els francesos Griezmann, Umtiti i Lenglet. A les 11 del matí començava l'entrenament amb normalitat, com ens explicava l'Helena ara mateix, amb tots els jugadors disponibles i amb visita inclosa d'Andrés Iniesta. A 2:15 del migdia acabava la sessió i just en aquell moment arribava per la mateixa porta, la mateixa accés on ha arribat Valverde, arribava amb el seu cotxe el president Josep Maria Bartomeu. A l'interior de la ciutat esportiva s'han reunit, Valverde i Bartomeu han tingut fins a una hora i mitja de temps, ja que a les dues del migdia sortia el Xingurri i ho feia somrient, saludant a la premsa que hi havia en aquell moment i parlant amb el personal de seguretat de la ciutat esportiva. A un quart de tres sortia el president Bartomeu amb el seu vehicle i tot seguit l'acompanyava el directiu Javier Bordas, que anava parlant per telèfon. Els dos, direcció Camp Nou.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Ha triat un bon dia Andrés Iniesta per visitar els seus companys, que està la cosa animada. Passen 25 minuts de les 3 de la tarda, això és Esports Cope. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora de la tarda. Ara comencem a recollir opinions.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oh, make me over. I'm all I wanna be.
Tres i 26. La primera opinió que recollim de la situació Can Barça és la del Toni Freixa. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tu has estat allà dintre molts anys. Com t'imagines que pot estar sent aquesta junta directiva allà ara mateix?
Moltes vegades es diuen les coses a dins molt diferent de la percepció que hi ha fora. O sigui, a fora sempre acostuma a haver molt soroll i moltes especulacions, molta gent treballant-hi i trucant i comentant als protagonistes, però els de dintre saben normalment el que volen fer. Jo vull interpretar que el que està succeint és que Valverde té un contracte que acaba el 2021 i que tant ell com el Barça poden resoldre al final d'aquesta temporada, que el Barça, lògicament, el que ha de fer és treballar en les possibles opcions que pugui tenir en el cas que tant el Barça com Valverde decideixin acabar aquesta temporada, i el que els ha passat, segurament, és que els han enganxat. O sigui, parlant d'una forma molt, molt planera, no? Ells no comptaven amb què transcendiria que hi havia aquesta trobada amb Xavi. A partir d'aquí, vosaltres feu molt bé la vostra feina, truqueu als protagonistes, acabeu sabent tot el que està passant, i això es descobreix. Però jo crec que la Junta del Barça no és que estigui indecisa per veure què ha de fer, sinó que senzillament els esdeveniments s'han precipitat de tal manera que sembla com que es vegin obligats a prendre una decisió en aquests moments. Però segurament no la volien prendre, segurament volien mantenir Valverde fins al final de la temporada i tenir treballat el futur a partir de la temporada que ve.
Tu dius que creus que la Junta sap el que fa. Jo, aquí discrepo, crec que jo els veig molt desorientats ara mateix. Tu creus que Bartomeu ara mateix sap el que està fent o té clar el que ha de fer?
Jo el que he volgut dir és que ell tenia clar el que volia fer. El que passa que en el moment en què això s'arriba a conèixer públicament, rep trucades de membres de Junta Directiva que li diuen que això no pot ser, que hem d'anar cap a la dreta, uns altres li diuen que hem d'anar cap a l'esquerra. Ell mateix escolta la gent que té al voltant i pot donar una sensació de que no sap què és el que ha de fer. Però al final aquest esdeveniment, aquest episodi, acabarà d'una manera o altra. O sigui, avui hi ha una reunió de Junta Directiva i al final de la reunió d'avui el que és normal és que sapiguem si la Junta confirma la seva confiança a l'entrenador fins al final de temporada o si, pel contrari, decideix rescindir aquest entrenador per portar-ne un altre. O sigui, aquest episodi s'acaba, en teoria s'hauria d'acabar avui mateix. I no, ara estem encara en un moment d'incertesa, no? Perquè tots són comentaris de diferents punts de vista i també no vull deixar de dir que hi ha un entorn, que ja ho hem parlat més d'una vegada, molt interessat en què s'escenifiqui la incompetència de la Junta Directiva per portar el club. Per un senzill motiu, perquè aquest entorn interessat el que vol és ocupar aquest lloc. Yeah. Jo no dic amb això que la Junta Directiva ho estigui fent tot molt bé. És evident que han comès molts errors i l'error principal és anar a Doha i que et vegi tothom, i que tothom se n'assabenti i s'obrin totes les especulacions. Però també és veritat que hi ha un entorn, insisteixo, molt interessat, sempre ha existit el Barça, tant amb un sentit com amb un altre, eh? No perquè mal eren aquests, però amb els altres també existeix aquest entorn que té la voluntat de desestabilitzar i treure rèdit d'aquesta situació.
El normal seria no acceptar... Sí, Toni. El normal seria no acceptar les pressions que poden venir de l'entorn perquè no tenen arguments per fer fora a Valverde?
És que, sincerament, no sé quins motius pot haver avui diferents dels que hi havia a final de la temporada passada.
Per això.
No ha passat gran cosa més respecte al que ja hi havia la temporada passada. El Barça, sí, és veritat que aquest any potser hem perdut més partits i la sensació de l'equip va cap a baix, és veritat, va cap a baix, però tampoc ha passat res significativament greu en aquests últims partits. De fet, el partit de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid a l'Aràbia Saudí, tothom ha destacat el joc de l'equip i que al final en els últims minuts va perdre un partit que es tenia guanyat, no? O sigui, jo crec que no hi ha un motiu addicional al que ja pogués existir al final de la temporada passada quan es va produir l'eliminació de Liverpool i en general la sensació que hi havia.
Tu creus que Valverde ja hauria de seguir o pot seguir amb aquesta situació?
Bueno, això és una cosa molt personal. Si em pregunteu sobre què pensa Valverde, caldria preguntar-li a ell, no? Ell és un professional, ell està acostumat a la cadira elèctrica que és el centre nou del Barça. S'enfronta cada setmana dos cops a una bateria de preguntes constants, especulacions i el fet de ser jutjat en la seva feina. I si ell, que és un professional, es veu apte per continuar, doncs perfectament ho pot fer. I el Barça, si ha de prendre alguna decisió, que és fer-lo fora, ha de tenir molt clar qui és l'entrenador que vol posar, perquè, esclar, si les especulacions són que se li ha ofert a Xavi perquè quan comenci la temporada vinent sigui l'entrenador, això de trobar un entrenador per 6 mesos no és una cosa massa senzilla, com no vagis amb una solució que tinguis dintre de la casa, no? No crec que cap professional dels que s'estan especulant vulguin venir per 6 mesos. O sigui que qualsevol decisió que es prengui...
Toni, gràcies. Que vegi molt bé, perdíem la cobertura. Tenim ara l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Bueno, contemplando el espectáculo, tú que eres una persona cercana, que conoces bien a Valverde, ya te escuchaba ayer en el tiempo de juego, en el tramo final y en el tertulión, estás muy enfadado por cómo el Barça ha tratado a Valverde o está tratando a Valverde, ¿no?
Bueno, no, yo lo dije anoche, lo digo ahora, lo refrendaréis tú y Manolo y todo el mundo. Yo creo que está todo el mundo enfadado. O sea, yo creo que todo el mundo está perplejo de cómo el Barcelona tiene el valor, tiene la falta de señoría y de categoría para comportarse así, ¿no? O sea, mira, yo me viene muy al caso que hace un tiempo estaba hablando con Evarist Murtra de no de esto, sino de cómo Cataluña había perdido un puntito del señorío de aquella categoría que tenía, que por supuesto venía muy anterior a los Juegos Olímpicos del 92, pero que en los Juegos Olímpicos del 92 se reforjó, ¿no? De que se hacían las cosas de otra manera, ¿no? De que había, ya no estoy hablando de señorío, sino que había una profesionalidad, de que había, ¿no? Aquello que se decía de que los catalanes, ¿no? Sí, los catalanes hacían las cosas de otra manera y eran, vale. O sea, yo creo que el Barcelona estos días está tirando por el suelo absolutamente toda esa ese valor, digamos, que tiene la sociedad catalana, que tiene la manera, el tarannà de hacer de los catalanes. O sea, a mí me parece realmente una vergüenza cuando ahora oigo que la junta directiva está reunida para decidir sobre el futuro de Valverde y miro la lista de las personas que tienen que decidir, pienso que Valverde está muerto, porque si tienen que decidir esos que hay en esa junta, no primero no.
Al final decidirá Bartomeu, Emilio.
Ya sí, pero si Bartomeu hasta ahora estaba al lado de Valverde,
puede seguir estándolo.
Y ahora busca, bueno, no sé, la sensación de que ha convocado a la junta era, no sé si es para que le refuercen su opinión de que sigue o para escudarse en ellos para despedirlo. Yo realmente estoy con en todo lo que ha dicho con Tony Freixa, pero sobre todo estoy con el hecho de que me parece esperpéntico que sea el momento de despedir a Valverde cuando realmente era un torneo menor, cuando era el mejor partido que ha jugado el Barça en todo este año y cuando tiene por delante todos los retos importantes en los que está primero. No es que tiene opciones, no, es que está primero en la Liga, primero en la Champions y en la Copa. Entonces, no sé, no digo que haya que concedérsele a este entrenador una oportunidad más, porque también vivir con la espada de Damocles, como si lleva tiempo viviendo Valverde, no creo que sea ni sano para el propio Valverde.
¿Tú cómo crees que lo debe estar asumiendo todo esto que le está pasando? ¿Cómo crees que lo encaja?
No, yo creo que lo encaja con dolor, pero lo encaja con un pasotismo absolutamente total por las referencias que ya tiene del mundo del fútbol, no ya solo del Barcelona. O sea, es decir, ¿me entiendes? Mi amigo del alma, Antonio Zubizarreta, en el Olympique de Marsella, está viviendo algo parecido. O sea, es decir, no creo que ni presidentes, ni dueños, ni juntas directivas, ni directores deportivos sean muy distintos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? O sea,
lo está llevando muy bien, porque ahora recordábamos que ya desde después de Roma, fíjate lo que pasó después de Roma. ¿Te acuerdas? Que publica Mundo Deportivo el día de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla que quieren echar a Valverde y el Barça le mete 5 al Sevilla. Entonces, ¿qué año era? El 2018.
Hace dos años casi. Luego viene el año pasado Liverpool y ahora
viene Liverpool,
así.
Le quieren echar, le mantienen y el tío gana Liga. Claro, es admirable.
A ver, que tú hagas tu trabajo como lo hacemos nosotros. Con un punto de respeto y admiración por nuestros jefes, y todos sabemos quiénes son, ¿no? Es fantástico, es extraordinario, lo pasamos bien, nos divertimos, confían en nosotros, es cojonudo. Que tú lo hagas con un desprecio absoluto a la personalidad, a la manera de comportarse de esta gente, es ya un poco más complicado. Pero es evidente que si tú te encierras en la ciudad deportiva con los tuyos... Es posible que puede sobrevivir perfectamente a todo este tipo de...
Él con los suyos dirá que vayan diciéndolo. Por lo tanto, el marrón lo tiene la directiva para decir, el tío este está fuerte, los jugadores están fuertes, sale Messi, sale Suárez y dicen que están, sobre todo Suárez, Messi es más tibio, pero Suárez dice que están con él y ahora le echamos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos?
No, después,
ante la presión que hemos creado después, nosotros mismos.
Claro, yo después solo querría añadir un punto a la reflexión esta que estamos haciendo tan fantástica todos los tertulianos y todos los culés y todo el mundo opinando de esto, y es que hay un punto en el que yo no me creo de ninguna manera, ¿vale? Hay un punto que yo no me creo de ninguna manera, que es este punto que defiende mucha gente y que ahora también le he oído decir a Tony, que es el punto de quién va a venir para 6 meses. Bueno, yo tengo la sensación de que van a venir muchos para 6 meses. O sea, yo creo que si a un buen entrenador, el problema es encontrar un buen entrenador, pero yo creo que si a un buen entrenador le das esta plantilla con Messi y le das 6 meses para que pueda triunfar, cuidadín con lo que puede hacer y lo que puede ganar y cómo lo echas, o cómo no lo renuevas, o cómo no le planteas un contrato. O sea, es decir, yo creo que en estos momentos podría haber mucha gente buena e importante que sería absolutamente capaz de coger este equipo y esta plantilla en 6 meses. Entre otras razones, porque alguno de esos entrenadores, estoy pensando en Quique Setién, por ejemplo, que siempre ha gustado mucho a la gente, ¿no? Con ADN Barça y todo esto. Pues, entre otras razones, repito, porque probablemente ese entrenador no ha tenido ninguna oferta hasta ahora. O sea, es decir, no estamos hablando de entrenadores que llevan 6 meses rechazando decenas de ofertas para entrenar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos te ofrezcan 6 meses de contrato para entrenar a Messi y compañía, no debe ser una cosa como para despreciar.
Emilio, moltes gràcies.
Un abrazo grande.
Gràcies.
Ens avisa l'Helena Condis que ja està programat l'entrenament per demà del primer equip del Barça. És doble sessió. Entrenament al matí a les 11 i a la tarda, a les 6 de la tarda. És evident que és una sessió d'entrenament que deu haver programat Ernesto Valverde.
No, Bartomeu. Hombre, no. Ernesto Valverde l'ha programat i molt bé, i a treballar, i ojalà este, però bueno, eso no depende de nosotros.
El que està és l'Àngel Pichalonso. Àngel, què tal?
Hola, com anem?
Molt bé. Tu series capaç de posar-te en la pell de Valverde com a entrenador ara mateix?
Bueno, és difícil, t'ho pots imaginar, però no...
Com estaries?
No, estaries, suposo, d'una banda molt, entre cometes, deprimit, frustrat, decepcionat, i d'una altra, pues, hauries de... Bueno, tancar els ulls, tancar les orelles i les oïdes i tirar endavant.
Sí, igual estava
no pitxer... està, amb la seva mà no està.
Ja, clar. Igual estaba Ángel, igual estaba pues así deprimido, asustado, tal y no sé qué, o divertido, como me decían a mí entre comillas viendo y escuchando todo lo que pasaba, y cuando llega al vestuario esta mañana bueno, dice, "Jo, es que están conmigo. Ya está, es estoy fuerte. Que vengan ellos y digan que nos echan, hombre."
No. Mira, yo tengo vista que puedo estar equivocado, ¿no? Pero lo tengo muy claro. Primero que te tienes que comportar como un club señor. Y un club señor, si quiere o ha pensado echar al entrenador, tiene que ir al entrenador y decirle, mira, vamos a rescindir el contrato y tal igual, ¿vale? Ya llegaremos a un acuerdo y lo que sea. A partir de ahora voy a buscar entrenador. Y nombras interinamente, si quieres, al entrenador del filial, lo que quieras. Y entonces empiezas a hacer las gestiones. Lo que no puede ser es que sin que el entrenador sepa nada, esté haciendo gestiones con uno, con otro y con otro, porque estás faltando al respeto al entrenador que tú tienes. A un entrenador que ha colaborado en ganar dos ligas consecutivas. Por lo tanto, a mí me parece que en ocasiones parece que es mucho más difícil hacer las cosas bien que mal. ¿Por qué? Pues es lo mismo. Cuesta poco hacer las cosas bien. Si no estás con él, pues salir públicamente y decir, Valverde seguirá haciendo el entrenador y se ha acabado todo... i no deixes que s'especule...
Aquest és el missatge que des de la Junta Directiva es va transmetre després del partit de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, però no públicament, eh?
No,
no se mojaven.
Joan, però quan les notícies surten als mitjans de comunicació i ara s'han reunit en Qatar con Xavi dice que no, i ara con Koeman, i Koeman dice que no. Sí. Encara que fos mentida, el club ha de sortir i dir, no, nosaltres no ho volem.
Sí. Per tant, creus que el Barça o el club o la directiva o Bartomeu, diguem-ho com vulgueu, li han faltat o li estan faltant al respecte a Valverde?
Sí, sense cap dubte. Si no li havien dit res i s'han fet tots aquests moviments, li han faltat.
No li havien dit nada. Nada.
Pues, l'han faltat.
Hasta esta mañana.
No creo que se merezca ni Ernesto ni ningún entrenador. Lo que pasa es que el mundo del fútbol ya sabemos cómo es, aquí es cierto. No en sentido.
Àngel, una abraçada, moltes gràcies.
Nada, de res, vosaltres.
Ara tenim el Minguella. Josep Maria, què tal? Bona tarda.
Com anem?
Entretinguts.
Home, jo pensava...
No ens hem avorrit el cap de setmana.
Dic, a veure si no parlant del Valverde.
hemos hablado hasta de Robson, ¿te acuerdas, no?
Home, te escuchaba
el sábado hablando del tema de Robson i Cruyff. Va.
Claro, sí, bueno, es que es el mismo sistema. Si tú tens un entrenador o un jugador, tu és normal que busquis entrenadors o que sàpigues la situació d'un o de l'altre i tal, però tu has de respectar els que tens. I quan decideixis cessar-lo, ja saps com està el panorama. El que no pots fer és aquesta d'això, que és una calentura ja fa temps, no és una calentura de l'altre dia, eh? Vull dir, això comença o es torna a reactivar el dia que el Madrid ens fot un bany de joc aquí a casa.
Yeah.
I aquí es va tornar...
Aquell dia reactiva el tema, no?
Ja. Sí, home, clar, aquell dia...
La gent que està contra Valverde torna allà a la directiva a apretar
no,
i tal...
No jugamos a nada, que no ens han donat un bany, perquè...
Sí, ells pensaven que Xavi les diria que sí.
Sí, però mira, si tu penses...
Pressionaven, dándolo a conocer a la opinión pública que estaban allá en Qatar y todo eso, descubriéndose... pensaban que Xavi iba, sí, pues tal, iba a aceptarlo,
pero,
¿no?
Si piensan que Xavi les va a decir que sí, es que no conocen a Xavi o que piensan que Xavi es tonto.
Sí.
Es que no hay otra solución. Es decir, Xavi está instalado allí, está haciendo todo paso a paso, vino el tiempo que fue necesario durante dos cursos aquí a España para sacarse el carnet, tiene el carnet, ha empezado ahora, tiene prácticas, está haciendo prácticas de con un equipo, con su equipo, está muy bien instalado, tiene al hermano, al otro hermano, la familia, todos allá. su sueño es entrenar al Barça, pero en el momento oportuno. Claro, y él conoce seguramente más que los directivos del Barça la situación de la plantilla, porque todo esto no está en el banquillo, está en la plantilla.
El problema, dius.
El problema està a la plantilla, i vingui qui vingui, no canviarà la plantilla, perquè ja l'han canviat 20 vegades, pitjat jugadors, i la majoria han fracassat, vull dir, han fracassat, no han sigut de nivell, i la prova és que en juguen 3 dels 20 que va deixar. L'altre dia, mires la banqueta, Júnior, Rakitic, hi havia més, Ansu, Carlos Pérez, aquesta és la banqueta del Barça, amb una supercopa. Ah, i llavors, i a més qui tens? Todibó, Wagner, com esperi, torni a dir, no és que el vol al Milan, el Todibó,
Todibó està a punt de tancar la sessió pel Schalke, a punt.
És igual, qui és el Schalke? Vull dir, si no tinc l'egos del Todibó, són jugadors de medio pelo,
sí.
I amb jugadors de mig nivell no guanyes, perquè els titulars ja estan cansats, i l'altre dia, la gran bassa del Simeone, que va deixar amb ridícul o amb evidència, podríem dir, a diversos jugadors del Barça, és treure, faltant 20 minuts, un tio ràpid com el Vitolo i un tio físic com el Llorente. I amb aquests dos va tombar el partit.
Sí.
Perquè va fotre condició física al mig del camp i davant, quan els jugadors del Barça ja estaven demanant l'hora. I això no ho canvies canviant d'entrenador. Aquí hi ha molta feina a fer, aquí hi ha molts problemes. I tant de bo se n'en surtin. Però, bueno, si ara estan reunits amb reunió de junta ordinària, d'aquí pot sortir algú gran, tu.
Sí. D'això estem pendents, Minguella. Gràcies.
Vale.
Adéu.
No pierdes la sintonia.
No. Una última reflexió amb el David Bernabéu, company de 4. David.
Què tal, Joan?
Què tal? Aquesta és el Camp Nou, no? Imagino.
Sí. Ara mateix, just enfront de la façana principal de l'estadi. Sí. M'ha acabat d'entrar pel programa.
Tenim un parell de minutets. Quin capítol, no, David?
Jo ara ho comentava al programa, a Deportes 4, per mi és un dels sainets més increïbles que m'ha tocat viure. Jo crec que a l'alçada, o fins i tot superant alguns dels passatges més durs del gasparisme. O sigui, jo en clubs grans no recordo una gestió d'un canvi d'entrenador com aquest. Fins i tot recordo el capítol aquell famós de Gaspar, del Per caritat humana, després de perdre Vigo, que es fa fora Van Gaal, i els timings, més enllà de que fos Gaspar o no, els timings van ser els correctes. És a dir, tu no vols a Van Gaal, fas fora, poses a Toño de la Cruz, o fiques Moratón al Calderón, i després arriba Antic. Ara, jo gestionar un canvi d'entrenador com el que ha volgut gestionar el Barça, o vol gestionar el Barça, deixant a l'entrenador que no vols al seu càrrec, no col·locant en el seu lloc ningú de la casa, i negociant mentre l'entrenador, que encara és el club i té contracte en vigor, ho contempla, de manera dura amb altres entrenadors que a més et diuen que no, jo això no ho he vist mai.
Alguna intuïció, intuïció de com pot acabar la pel·lícula, David, o una idea?
Sí, jo ara mateix contemplo tots els escenaris, Joan. Jo crec que Valverde no seguirà. Crec que Valverde no seguirà. Em diuen que hi ha més d'un 90% de la Junta en contra que segueixi Valverde, que també hi ha una part d'aquest 90% que, tot i no voler Valverde, no està d'acord en com s'ha gestionat la qüestió. Fins i tot m'han arribat a dir que alguns directius han amagat amb la possible dimissió, no a la Junta, sinó a les últimes hores, que el president hauria parat el cop, que en el 10% restant està el president encara com a principal valedor de Valverde, però la pressió és molt dura i crec que ara mateix Valverde està inhabilitat per seguir per el que ha passat a les últimes hores. Ara, a partir d'aquí, clar, després has de portar un entrenador amb cara i ulls. Crec realment que si volguessin a Xavi, com han dit, i amb això, si sembla, acabo,
sí.
Si volguessin a Xavi, com han dit, posarien a García Pimienta, serien valents i ho farien, perquè, clar, dius que vols a Xavi i de seguit, quan ell et diu que no, vas a buscar entrenadors que saps que no els hi pots oferir 6 mesos.
Clar.
Xavi és un cromo, no és una aposta clara.
Està claríssim.
Sí, i García Pimienta no superarà els registres de Valverde. Bueno.
Sí. Bueno, ja et dic, un sainet infumable que no hi ha per on agafar-lo.
David, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu. 3:49.
I no és top, García Pimienta, i no és top. No.
Seria una solució d'urgència interina. 3:49 minuts de la tarda, seguirem informant, evidentment. Amb aquesta hora el que podem dir és que Valverde continua sent ara mateix el tècnic del Barça.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Este año rompe la monotonía con accesorios. Llévate al 50% una selección de Joe a Mr. Joe, Gloria Ortiz y muchas más marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Minuts i les 4, anem amb la resta d'informacions de la jornada, que hi ha més, a banda del show a Can Barça, ara Espanyol, Quique Iglesias, què tal, bona tarda?
Tot tranquil, Ballori.
Tot tranquil a l'Espanyol, que també heu passat lo vostre fa uns dies, però ara, afortunadament per l'Espanyol, la situació està més tranquil·la.
Sobretot en Copa, ahir una altra victòria a Mata Pinyonera, al camp del Sanse, Sant Sebastián de los Reyes, amb gols dels dos davanters, Caleri i l'estrenat Raúl de Tomàs, que evidentment doncs, ha fet un gol en el primer partit que ha jugat. Avui entrenament per preparar el partit del diumenge a la Ceràmica. Piat i Víctor Sánchez han tornat a entrenar-se amb el grup i feliç notícia, diu el club que s'han exhaurit totes les entrades que tenia per la visió visitant l'equip del Villarreal. 1.425 allà al Galliner, allà a l'esquerra molt a dalt al Madrigal, més tota la gent que hagi volgut comprar pel seu compte l'entrada i baixar en cotxe o en tren. Més de 2.000 pericos seran diumenge a la tarda al Madrigal. En definitiva, un partit important el d'ahir, perquè vam tornar a veure que l'Espanyol té un porter suplent de garanties. Es diu Andrés Prieto i avui ha passat per la sala de premsa.
Los motivos es que son totalmente de salvación y de que la cosa va a ir adelante seguro. Primero porque nos sentimos con confianza plena del míster, del club, de la afición. Estamos todos a una, el grupo es increíble. No, la verdad que he estado en otros vestuarios y nunca había visto una unión como la que existe en este grupo. El equipo va a ir hacia adelante y no tenemos ninguna duda de que esto se va a sacar.
Demà festa, més feina dimecres al matí. Segueixen insistint amb Tello, en parlar amb ell i en convèncer el futbolista. Des de Pericos Online apunten el nom de Ibai, que ja va ser important amb l'Alavés de Belardo i ara juga poquet a Bilbao. I des d'Itàlia, aquest cap de setmana, vam parlar del futur de Callejón, que podria tornar a ser perico. Callejón fa una estona em deia que no en sap res i que ja està a Nàpols jugant la Champions, per exemple.
Gràcies, Quique.
A tu.
Demà l'Espanyol estarà al sorteig de Copa, també al Barça. I Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
També tindrem el Girona i el Badalona.
Sí, el Girona, que va necessitar de la pròrroga per eliminar el Cartagena, però finalment la moneda va caure del cantó dels de Pell Lluís Martí. I una de les notícies d'aquesta Copa del Rei, una de les bombes, Badalona 2, Getafe 0. Per tant, avança el de segona B, cau un primera i ja esperen el sorteig de demà a la una perquè el tècnic Manolo González no se n'amaga. Sintonía del tiempo de juego, té molt clar qui vol als setzens de final.
Bueno, no te preocupes, me da igual. A mí me toca el Madrid y ya estoy contento. Tengo el mejor equipo del siglo, pues ya es motivo para estar contento.
¿Qué, blanqueas mucho o qué?
Blanqueo desde niño y espero que blanquear toda mi vida, ¿verdad? Espero que no me cambie.
Serà benvingut, doncs, a Minuto Gil. Recordem que en aquest sorteig entren Barça, Madrid, València i Atlético després d'haver jugat la Supercopa d'Espanya. Hi ha 8 segones B que aniran a parar aquests 4 equips més d'altres 4 primeres divisions. Els 6 de segona divisió quedaran emparellats amb d'altres 6 de primera i hi haurà emparellaments entre els primera divisió que quedin pendents de sortejar.
Fins aquí el futbol. Bàsquet, Albert, el sorteig de Copa l'hem tingut aquest matí.
Sí, i la gran notícia és que no repetirem la final de les dues últimes edicions, és a dir, que no hi haurà clàssic Barça-Real Madrid a la final. Per què? Doncs perquè els dos es trobarien en una hipotètica semifinal. Primer, el Barça haurà de superar el València. El Barça obre competició dijous, dia 13 de febrer, a les 7 de la tarda, tot el Martín Carpena, de Màlaga, i posteriorment, el mateix dijous, a 2:15, 21:30, Real Madrid, Retabet, Bilbao, Bàsquet. Si els dos guanyen, es troben a la primera semifinal de dissabte. Nacho Rodríguez és el general manager de la secció de bàsquet del Barça.
Va haver un equip diferent en la final, ¿no? Ni o Madrid o Barça o València están por una parte del cuadro o el mismo Bilbao, y es evidente que va a haber un nuevo equipo que va a jugar la final, y ya por tanto puede haber sorpresa en ese sentido, ¿no? Bueno, ya hay que pensar en las eliminatorias de cuartos, que todas van a ser complicado para todos los equipos, ir partido a partido, ¿no?
Doncs mira, aprofitem i repassem la resta d'eliminatòries de quarts que jugaran el divendres dia 14 de febrer, 7 de la tarda, Iberostar Canàries, Mora Bank, Andorra, i 2 de 10, Unicaja Màlaga, l'anfitrió, contra el Casademont Saragossa. Veurem com arriba el Barça, dues derrotes seguides, primer Efes el divendres, després ahir el Retabet Bilbao Bàsquet, i veurem si recupera Thomas Hertel i Kevin Pangos per la Copa del Rei. Falta avui un mes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Estem seguint també les evolucions de la selecció espanyola d'handbol a l'europeu. De moment les coses van perfectament bé. Victòries davant Letònia i Alemanya. Avui partit contra els Països Baixos. Anem cap a Noruega amb el Luis Malvar. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nos está dejando grandes sensaciones de momento la selección, ¿eh?
Pues sí, de momento la selección está jugando bien, está dando la sensación de un bloque sólido, un bloque en equipo que todos juegan lo que tienen que hacer y sabiendo que el objetivo es estar en semifinales. Ganaron a Alemania, yo creo que con contundencia, un buen partido, muy bonito estratégicamente, y hoy pues a rematar la faena. Se intentará ese 3-3 ante los Países Bajos, es un equipo inferior a España, pero no hay que confiarse, los partidos hay que jugarlos.
Oye, la gran sorpresa del campeonato, sin duda, que Francia haya quedado ya fuera, ¿eh?
Sí, sí, la gran sorpresa, como dices, Francia eliminada, una Francia que jugó mal ante Portugal, que posiblemente va a ser el equipo revelación de este europeo, Portugal, y ayer ante Noruega, pues la verdad es que llegaron inclusive a tener una diferencia de 3 goles en el marcador a su favor, y los hombres de Didier Dinard no supieron rematar y no supieron ganar a Noruega, una Noruega que evidentemente tampoco es fácil ganar aquí en Noruega, pero Francia, después de 1978, se queda fuera de una competición de esa manera tan importante, o mejor dicho, de 1998.
Seguimos en contacto, Luis, gracias.
Hasta luego.
I acabarem repassant com ha anat avui l'etapa del Dakar. Només etapa avui de cotxes per la mort de Paulo González. Molt bona etapa per Fernando Alonso. Informa des de l'Aràbia Saudita Carlos Miquel.
A punto ha estado de rozar la machada Fernando Alonso de ganar su primera etapa en el Rally Dakar. 4 minutos le han faltado para lograr esta victoria por delante de Serradori. Y desde luego el piloto asturiano está muy contento porque se considera que está ya al nivel que quería estar, luchando contra los mejores de la categoría. Se ha dejado mucho tiempo Carlos Sainz en esa lucha por ganar el presente Dakar. Se ha dejado muchos minutos, 19 minutos, con el ganador de la etapa. Pero sí que es cierto que tampoco ha sido tanto con sus mayores rivales, con Nasser Al-Attiyah y con Stefan Peter Hansel. Algo más de 3 minutos con Al-Attiyah, algo más de 6 con Peter Hansel. Sigue siendo líder el piloto madrileño, con 6 minutos y 40 segundos sobre Al-Attiyah y 13.09 sobre Peter Hansel. Hoy no han corrido las motos, mañana volverán, pero seguían las caras largas en el mundillo de las motos, en el mundillo motero del Rally Dakar, incluida Laia Sanz, que nos decía que no tiene ganas de volver a correr, pero mañana la brava Lady Dakar volverá a pista.
Gil, superstar.
Com diem algunes vegades, això que sentireu tot seguit és real. Tiempo d'Espanyol, postpartit del Sanse Espanyol y al tema aquest de per quin canal es veu la Copa del Rei.
Pero yo creo que Dazón lo puedes, la debes tener seguro.
Ah, caray. ¿Me lo puedes deletrear? ¿Cómo se llama eso?
D-A-Z-N.
¿La primera letra cuál es?
D.
C de Cáceres.
D-A-Z-N.
C-A...
No, D-A-Z-N.
D-A-Z-N.
No, Dazón. Mira, es igual, te lo he hecho tres veces, yo con todo el cariño del mundo.
Vaya publicidad gratuita, ¿no?
Zaragoza, Uruguay.
¿Uruguay?
Dinamarca,
Uruguay.
Alemania, Uruguay. Zaragoza, Noruega. Yo, de verdad, con todo el cariño del mundo, pero esto no es, con perdón, a veces una ONG.
Y no había delay.
Increïble document.
I no havia delay.
Boníssim.
Última hora, apunten a que finalment dimecres 15 de gener, aquest dimecres, es podrà signar aquest acord que posarà punt i final al conflicte que hi ha ara mateix en el futbol femení.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Oli, gràcies.
A tu, gràcies.
A veure per on surt el tret. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.